A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per totes i tots. Estan escoltant Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb nosaltres. Un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut de 30 minuts a parlar de les persones grans i dels llocs on hi viuen, les residències, i també de tot el personal que hi treballa. Com sempre, tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Per començar, tindrem el tema del dia. Seguirà l'entrevista, finalitzant en la borsa de treball i la consulta del treballador social. Tot el que els pot interessar saber d'una residència. Equip del programa, les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac. I qui us parla, Marc Rius. Ara escoltem primer un consell.
Mantenir una bona alimentació pot dependre en ocasions no només del que vulguem menjar, sinó del que puguem menjar. Els problemes bucals i dentals poden comprometre't en aquesta capacitat de mastegar i disminuir, d'aquesta manera, el tipus d'aliments que podem menjar, ja que serà molt difícil, si no impossible, mastegar determinades consistències. Cal tenir en compte que, en el cas de pròtesi dental, hi hagi una bona adaptació, ja que possibles desajustaments poden dificultar la mastificació.
Avui entrevistarem el conseller delegat d'una empresa de supercuidadors, una empresa líder en la formació de cuidadors de persones grans. Ens presenta i condueix el convidat d'avui, el senyor Josep de Martí, jurista, gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Josep, endavant com vulguis, benvingut.
Molt bona tarda, benvingut, i avui parlarem de formació.
Ah, molt bé, i sempre és maco i bo.
Sempre, mira, doncs precisament això que dius sempre és el que venia jo pensant venint cap aquí, cap al programa,
sí?
Que dic, abans la idea era que tu anaves al col·legi, anaves
sí.
durant un temps, després la gent que podia anava a la universitat,
sí,
però
senyor.
Hi havia un punt en què deixaves d'estudiar i aleshores ja començaves a treballar.
Sí, que et deien, tu, què vols ser tu?
Va, ja està, vinga, i treballaves fins que et jubilaves,
sí,
no?
Senyor,
i aleshores
sí,
quan et jubilaves, doncs et jubilaves.
Sí.
A poc a poc van anar canviant les coses i aleshores diuen, no, és que clar, tal com canvien les coses, jo m'imagino algú que treballés a la ràdio aquí fa 40 anys i ara, com no hagi après coses noves, no...
Oh, i tant.
I si treballes, però fins i tot un pagès que tingués un tractor de fa 50 anys, no sabria, no tindria ni idea de com...
Els pagesos ara, perdona, van amb ordenador ja, eh?
Clar, però és que jo, mira, et diré una cosa. La primera vegada que vaig veure un amic meu amb un mòbil i amb això dels SMS, era un amic que és pagès de la Noguera, que
veus?
Tenia una granja de guatlles, i em deia, saps què? És que si les guatlles tenen massa calor o massa fred, jo rebo un avís al mòbil
veus?
I m'ho diu perquè vagi corrents a la granja.
Clar, clar, clar.
Però, saps, clar, la reflexió que a mi m'ha vingut és, a partir de quan ja no pots aprendre més? Hi ha un moment en què ja, no? I dic, vaig a mirar una mica per internet. I, escolta, m'he trobat amb una història
sí?
que és que a mi m'ha encantat. Saps què? És la història de la senyora Lupita García.
Mexicana.
Mexicana. Perdona, he dit García. Lupita Palacios García, de Mèxic. Saps, aquesta dona, fa ara 2 anys, la van entrevistar i li van dir que quan ella era petita consideraven que això d'anar a col·legi era una pèrdua de temps. A més, amb ella li feia mandra en el col·legi, o sigui que, mira, tampoc calia cap problema. Amb ella el que li agradava era jugar arriba de los palos, que això vol dir pujar pels arbres. I total, que no va aprendre.
Clar.
Sí que va passar una cosa. Després, per la vida, va estar treballant en un mercat, que era el mercat del Cinco de Mayo, en Tuxtla, a Mèxic, a Chiapas, i aleshores allà va aprendre a comptar pel seu compte. Sabia fer comptes, però no sabia llegir ni escriure.
Yeah.
Es va fent en gran la dona i aleshores va arribar un moment que tenia 96 anys. I saps què va dir als 96 anys?
No.
M'agradaria saber llegir i escriure. Carai, i la dona, veus? Que ja veus per la història que de tonta no tenia un pèl,
no.
S'hi va posar i en uns mesos va aprendre a llegir i va aprendre a escriure. I els professors que tenia deien, és que aprèn rapidíssimament aquesta dona, als 96 anys. I l'última cosa que he trobat d'ella és de l'any 2019, no he trobat més a internet, després hauré d'ensonsar-me una mica més, és que ella va dir, home, si ja sé escriure, ja sé llegir, les quatre regles ja les sabia una mica perquè les havia anat deduint de tots els anys treballant en el mercat, va dir, i escolta'm, si me siento bien, ¿por qué no hago el bachillerato? Això és l'última entrevista que li feien. I jo crec que amb aquestes reflexions hem de quedar. Sí. És que una cosa és que el deteriorament del cervell, sí, pel temps, per alguna afecció, et dificulti, però si no tens una dificultat que et vingui concretament a tu, el fet de ser gran no suposa cap dificultat.
No.
Ningú es cansa més per ser vell. Es cansarà menys si miren, perquè el cor batega d'una forma diferent, pels pulmons, per tal, però si tens cada element cuidat, potser una persona de 90 anys pot aprendre a llegir, a escriure, potser una persona que sempre ha corregut maratons quan té 90 anys, potser no corre una marató, però corre 10 quilòmetres, que déu-n'hi-do.
Ja està bé per la seva edat.
I crec que val la pena anar recordant aquestes històries per dir que a vegades les barreres ens les posem nosaltres.
Sí,
i com avui parlarem de formació, crec que la forma d'afrontar la formació és que si veig una barrera, la salto.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Y como iba diciendo, hoy hablamos de formación, en Es Gran, Se Gran, hablamos formación, personas mayores, y tenemos un invitado, yo creo que de las personas que más saben de formación relacionada con personas mayores, Aurelio López Barajas, que es consejero delegado de Supercuidadores. Muy buenas tardes, Aurelio.
Hola, buenas tardes, Giselle.
Y muchas gracias por compartir este rato con nosotros en Radio Estel. Y, a ver, sabemos que cada vez hay más personas mayores. Dentro de las personas mayores hay un grupo, más o menos una tercera parte de ellos, que tienen dependencia. Dentro de este tercio hay otro tercio que vive en residencias. Y para atender a personas que viven en residencias hace falta a profesionales. Pero, ¿qué tipo de formación necesita alguien que vaya a trabajar en una residencia?
Bien, pues hay una formación que es reglada, una formación que es obligatoria por ley, que son los llamados certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Y dentro de las instituciones sociales están las residencias de mayores.
Entonces
esta es la formación que es obligatoria por ley y es una formación pues completa, que como su nombre indica, es de atención sociosanitaria a personas dependientes. Es decir, los gerocultores, los auxiliares de ayuda a domicilio que atienden a personas mayores, en este caso gerocultores para residencias, tienen que tener esta formación, que es una formación de 450 horas, incluyendo 80 horas de prácticas profesionales.
Y cuando alguien piensa, imaginemos en alguien en diferentes momentos, por ejemplo, alguien que está todavía estudiando, que está en el instituto, o alguien que ya es mayor, que ya está en su vida laboral, pero no ha estudiado esto. ¿Los dos tienen que hacer el mismo camino o es diferente cuando eres más joven o cuando ya es mayor y estás trabajando en otro sector?
Pues el único requisito es poder realizar el certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria de personas dependientes es tener la titulación, la ESO, la educación secundaria obligatoria o similar. Entonces, una persona que a partir de los 16 años puede obtener la ESO, podría realizar el certificado de profesionalidad y estar trabajando pues prácticamente cuando lo finaliza, y que se puede realizar en modalidad teleformación, es decir, sin desplazarse de su casa para el 90% de la formación, y obtener el certificado en poco más de 5 meses.
Con esto a mí me interesa mucho, porque sabemos que nos escuchan desde toda Cataluña, desde Andorra, y claro, vivir, si tú vives en una gran ciudad, las oportunidades de formación que tienes son unas, pero si vives en un municipio más pequeño, más alejado de una capital de comarca, el hecho de poder tener formación, a través de Internet, a distancia, te puede facilitar mucho. ¿Puedes llegar a formarte así, sin ir a una academia, a las clases, y tener una buena formación con tu certificado de profesionalidad?
Perfectamente. Es una formación reglada, acreditada por el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, ahora por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y por las comunidades autónomas, y es lo mismo de oficial la formación que se puede realizar 100% presencial que la que se realiza en formato teleformación. En formato teleformación se puede realizar el 90% de las 450 horas o 370 horas formativas que contiene el certificado de profesionalidad. Y solamente hay un 10%, hay 32 horas que son para tutorías y exámenes, porque al ser una formación reglada, donde la persona que la realiza después obtiene un título certificado y acreditado, pues como he dicho, por todas las instituciones, tanto del Gobierno de España como de las comunidades autónomas, se puede realizar de manera online al 90%, y el 10% para contrastar que ha adquirido esos conocimientos, pues tiene que ir a un centro presencial donde realiza 32 horas para tutorías y realizar los exámenes que requiere el obtener el certificado oficial.
A ver, 450 horas, así en principio, es un número importante de horas. ¿Qué es lo que se aprende? Si alguien dice, va, me animo, voy a entrar a buscar en Google, voy a buscar supercuidadores, voy a llegar allí y voy a intentar formarme y obtener mi certificado de profesionalidad, ¿qué voy a aprender?
Bien, pues se aprenden, son 4 módulos, los 4 módulos están completamente definidos porque es un certificado oficial. El primer módulo trata sobre el apoyo en las organizaciones de intervenciones en el ámbito institucional. El segundo, donde se aprende, pues apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes, apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. El segundo módulo es sobre la atención higiénico-alimentaria en la residencia. El tercer módulo es sobre intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. Se aprende a las pautas para la gestión positiva de cualquier tipo de conflicto, porque, como hemos dicho, una atención sociosanitaria donde la persona aprende no solamente a cuidar aspectos de salud, sino aprende a relacionarse con la persona dependiente, a empatizar, a comunicarse, a escucha activa, etcétera. Y el último módulo va sobre animación social, sobre mantenimiento y mejora de las actividades diarias de las personas dependientes y sobre técnicas de comunicación con ellas.
Parece, la verdad, es que es un abanico amplio. Ahora me imagino a alguien que ya haya obtenido, haya hecho las 450 horas, las presenciales, haya hecho después esta tutorización, haya obtenido el certificado de profesionalidad, ¿puede hacer más supercuidadores por estos cuidadores ya formados, o con el certificado ya se acaba la posibilidad de formarse?
Sí, el certificado es una formación completa y por eso está regulado y está recogido y acreditado, y la persona que lo realiza y recibe un certificado oficial de ámbito para todo el ámbito nacional y también reconocido en el ámbito europeo, con lo cual un certificado pues completo. pero no obstante siempre se dice que la formación de un profesional debe de ser continua. Pues vamos evolucionando y las mismas residencias no son iguales las de hoy que las de hace unos años. Y la situación de los residentes no es la misma. Es decir, ahora pues ya hay nuevas tecnologías que facilitan el tratamiento, el aprendizaje, los temas de ocio para las personas mayores, temas de realización de actividades administrativas a través de Internet. Pues efectivamente, pues esto es objeto de un aprendizaje continuo para que el gerocultor, el que atiende a la persona mayor o dependiente, pues cada vez más hacerle la vida más fácil, más cómoda, más confortable, porque ese es lo que creo que debe ser el objetivo de todo el entorno de la dependencia. Debemos de aprender a cuidar para mejorar la vida de nuestros mayores, que creo que se lo merecen, y que a la vez todos vamos a llegar o todos nos gustaría llegar a ser mayores y, por tanto, que nos tratasen bien.
Eso segurísimo que sí. A ver, supercuidadores, yo creo que en el ámbito de la gente que ya trabaja en residencias, en atención domiciliaria, en teleasistencia, es un nombre que suena. Pero para alguien que no conozca, que conozca las residencias más como usuario porque tiene un familiar y quizá diga, hombre, pues quizá me interesaría este ámbito profesional para dedicarme también al mismo. La idea, ¿qué es supercuidadores? Dinos en un momentito para que la gente se haga idea. ¿Qué es? ¿Como una academia o es una escuela o qué sois vosotros?
Bueno, somos una empresa que ya somos, creo, líder en servicio de formación para cuidadores, para personas mayores y para todo el sector sociosanitario. Hemos creado más de 300, a día de hoy tenemos 386 temáticas formativas para aprender a cuidar. No necesita los mismos cuidados una persona con Alzheimer que con Parkinson, que con cáncer o con ELA. O no necesita la misma formación un gerocultor que un personal de teleasistencia o un auxiliar de ayuda a domicilio. Luego, nosotros somos una empresa social con el respaldo de una universidad, que es la universidad líder en formación por Internet, que es la UNIR, y donde hemos trasladado la metodología de éxito de formación de la universidad al sector, al mundo de los cuidados. Y todas las personas que realicen formación con nosotros pues reciben un certificado de supercuidadores avalado por una universidad. Y que yo diría, el que haga el certificado de profesionalidad, que es la formación reglada, va a tener trabajo de por vida. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho antes, cada vez vivimos más, vamos hacia un envejecimiento de la población, pero ese envejecimiento trae consigo unos años de dependencia que necesitamos que nos cuiden, o bien que la soledad de los mayores, pues que se decía que iba a ser la pandemia del año 2021, aunque desgraciadamente la actual pues la ha desbancado, pero sigue existiendo y es una realidad la soledad de los mayores, dependencia, y por tanto hace falta profesionales. Entonces, Supercuidadores es la empresa cuyo objetivo es profesionalizar y dignificar la figura del cuidador para mejorar la vida de la persona mayor o dependiente.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Aurelio, muchísimas gracias a Supercuidadores por compartir este rato en Es Gran Se Gran de Radio Estel, y esperamos dentro de un tiempo volver a escuchar y que nos sigas diciendo, a ver, formaciones nuevas, especializaciones nuevas que ya vayáis lanzando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Josep, y así como a todos los oyentes. Muchas gracias a todos.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs ara ens explicava l'Aurelio que si busquem feina per tota la vida, ens hem de formar amb uns cursos reglats per cuidar la gent gran, sigui al seu propi domicili, sigui en residència, sigui en centres de dia. I és que la mostra de que en part té raó i que tindràs feina per tota la vida, Marc, és, per exemple, la borsa de treball.
I tant, sempre em portes la llista gran.
Sempre em portem un munt d'ofertes i això demostra que el que deia l'Aureli és veritat. I, a més, quan tens l'opció, com en aquest cas, de poder tenir el títol en 5 mesos. Això és ràpid, per tant... Bé, si ara mateix no pots entrar en una oferta, no pots aplicar i per demanar l'oferta, doncs en 5 mesos, però ara mateix...
5 mesos i tens feina.
Ara mateix, qui vulgui ja treballar en una residència, pot mirar què tenim publicat com a oferta en Info Residències, i ara mateix tenim el següent. Hi ha una triple oferta de la residència Llar d'Avis al Fou, a Sant Antoni de Vilamajor, que busquen personal de neteja, busquen personal gerocultor, gerocultora, que parlava l'Aurelio, i també busquen, com no, infermer o infermera. Això no...
Això tot arreu.
Crec que no canviarà mai. Si continuem, veiem que també busquen personal d'infermeria a la residència Sant Cebrià, a Tiana, i a residència Les Ceps, a Barcelona Ciutat. Per altra banda, busquen personal de gerocultor també a Tordera, la residència Vitalia l'Albert Tordera i també Vitalia Sants. I a Argentona estan buscant un terapeuta ocupacional. Si ens movem una mica i anem, per exemple, pel Baix Llobregat, a Cervelló, també han publicat una triple oferta de busquen per un costat educador social, també busquen gerocultor, gerocultora i terapeutes ocupacionals. I si ens agrada més l'Alt Penedès, a Subirats, estan buscant un treballador social que pugui fer aquestes tasques a mitja jornada. Per últim, podem dir que al Meu Jardí, a Barcelona, busquen infermer o infermera i també educador social. I per una mica també, com dèiem, enllaçar amb l'Aurelio, que millor acabar amb més ofertes de gerocultor, i diem que en busquen a Mas d'Anglí, a Barcelona, i també a Sant Vicenç dels Horts, a Primitiva Barba.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Doncs ara que s'acosta l'estiu, és un moment en el qual molta gent decideix viatjar.
Sí.
I crec que és un bon moment per tenir en compte alguns aspectes o preguntes que ens solen fer durant l'estiu.
Ah, molt bé.
Si tenim en compte les preguntes que ens fan, una pregunta que ens fan sovint és: a l'estiu és millor, si no podem viatjar amb una persona gran, és millor optar per una residència o un servei d'atenció domiciliària? Això és una pregunta bastant adequada perquè no sabem ben bé què fer, si un mes, dos mesos, no sabem què fer. Primer de tot, he deixat clar, molt clar, que les dues són dues bones opcions. Primer, jo tindria en compte, el primer és la persona gran, en aquest cas, té molta dependència o poca. Si en té molta, potser pot semblar que per un mes o dos pugui ser una bona opció una residència. Clar. Però també és important que si té molta dependència, vale, o poca, clar, si en té poca, el fer un canvi de casa a una residència per un mes o dos és un canvi, ens xoca a tots. Llavors, clar, és un trasbals.
Sí, senyor.
Si en té molta, potser sí que valdria la pena, i tot i així, fer-ho, però si en té poca dependència i potser amb un SAT, que és una persona que vingui a casa a unes hores al dia o tot el dia, en tindrem suficient si no té molta dependència. I aquesta és l'altra pregunta. Si pensem en un SAT, ja seria per contratar un servei tot el dia, unes hores. Si a més són unes hores, hi hauria algun familiar que no va de viatge, que viu a prop, algun conegut que pugui anar-lo a veure tant en quant, per anar-lo a fer visitant. I per últim, què opina la persona gran? És a dir, és molt important que també li demanem l'opinió. Sobre això, si finalment hem decidit prendre per un SAT, com sempre m'expliquem, que sigui un SAT autoritzat. Per què? Perquè ens dona unes garanties. Si passa qualsevol cosa, que esperem que no, però mai es sap, doncs això és millor que estiguem coberts. I també hem de tenir en compte el següent, i és el fet de que sempre que es pugui, vale? En aquest cas estem donant aquesta opció d'una residència, un SAT, hem explicat alguns consells sobre això, però això pot anar molt més enllà, és a dir, s'hauria de fer un anàlisi dels pros i els contres bastant fort. Però el que vinc a dir és que sempre que puguem hem de viatjar amb una persona gran, perquè si la persona a més vol viatjar, i l'altre és que demà donarem uns consells sobre si finalment viatjar amb una persona gran, com hauríem de viatjar amb aquesta persona gran.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Fins demà.
Fins demà.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i ens agradaria poder comptar amb vostès amb el proper programa. Que siguin molt feliços i adéu-siau. Fins demà.